Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplina japonesa. I així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses de haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mida que puguem, amb altres idiomes. És aquest programa la plataforma cultural per potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Sílvia Castro i Sebastián Ruiz. El nostre agraïment a Dani i Jordi Domènech, els tècnics de la ràdio, que fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, comencem com cada dijous. Avui és un dijous una mica més fresquet i ho dic per experiència, perquè quan he pujat a l'autobús avui m'he posat a la banda de la finestra i l'orella dreta m'ha quedat gelada. I és que aquell bon home tenia la refrigeració posada.
Què autobús era?
El 28. I, bueno, ja dic, una mica més m'aixeco i me'n vaig. I bé, doncs he arribat bé a casa, per això. Però, bueno, he hagut de fer un cafè llet, allò, per reaccionar. I, bueno, sort que estic aquí. El engustipat no se me'n va, però, bueno, estem aquí. Avui la Susana no ve, que avui és dia de flors. I la Susana està preparant rams de flors, regals, etc. I, clar, és un dia assenyalat, amb records tristos per molts. Però bé, és allò que la vida també continua, i el dia de Tots Sants és el dia que hem de celebrar-ho, perquè el temps passa i forma part de les nostres vivències i també dels nostres sentiments, que sempre els hem de portar a dintre la nostra motxilla. Bé, doncs avui començarem doncs amb un poema que, o no, que el Sebastià el té preparat alguna cosa que no m'ho ha dit, però aviam, explica'n.
Buenas tardes. Hombre, pues el significado del origen del Día de los Santos.
Ah, molt bé, molt bé.
Ya que estamos en ello, pues su origen. Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor a todos los santos conocidos y desconocidos del mundo moderno. Según el Papa Urbano IV, para compensar cualquier falta de la fiesta de los santos durante el año por parte de los fieles. En España y otros muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer nuestra memoria a las personas que han muerto. En muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La muerte de la naturaleza antes del sobrecalentamiento del planeta se iniciaba 40 días después del equinoccio de otoño, 22 de septiembre. Precisamente como el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, se rinde culto a los muertos y en estos días, el día 2 es el Día de las Almas, Día de los Muertos, y se vinculan con la vuelta de su alma durante estos días y a diversas manifestaciones de su presencia entre nosotros.
Molt bé, has fet una introducció que almenys el dia el dia, doncs, ens anem entrant a dintre el dia de Tots Sants. Digues, digues.
Sí, que no se usaba, parece que no se usaba esto.
Sí, 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 sí.
Historia. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio frecuentemente. Los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día común para todos. La primera muestra de ello se remonta a la Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona este día en común en un sermón de San Efrén el Sirio, en el año 373. En un principio, solo los mártires San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido. Aún a principios del 411 había en el calendario caldeo de los cristianos orientales una conmemoración confesorum para el viernes. En la Iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, entre el 609 y 610, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Bueno, ahí acaba.
Se te ha acabado el papel. Sí. Vale, doncs molt bé, continuarem i si podem després continuar amb aquest escrit, doncs ho farem. De tots modos, avui la Sílvia avui està trista, no es troba bé.
Home, trista, no m'he queixat tant com tu pel fred que feia l'autobús. Però bueno.
Pues el que va bajo de temperatura casi siempre es el 86 y el 87, el que pasa por aquí.
No, el que va baix de temperatura és el Salvador. Exactament. No.
Per que avui no vaig gaire abrigat, eh?
No, només pels que no veuen, ha portat un anorac, una mena d'anorac, un jersei, suposo que una camisa sota, una gorra...
Bueno, no diguis més coses, no diguis més coses. La manta sí que me l'he deixat.
Molt bé, doncs continuaré jo mateixa.
Em sembla bé.
Sí? Doncs jo li dono les gràcies al Salvador, després de ficar-me una miqueta amb ell, perquè m'ha descobert així un poeta que jo desconeixia i que m'estic adonant que era com una gran mancança, que és el Yehuda Amichai, no sé si ho pronuncio bé.
Jo diria que sí.
Sí, és un dels grans poetes israelis, segons he vist una gran quantitat d'altres grans poetes, i bé, a mi m'ha arribat, gràcies al Salvador, per una antologia d'aquest poeta editada a l'editorial Proa i traduïda per Manuel Forcano, no? Que ja havia sortit, ja havia sortit aquí al programa, que és un dels grans poetes contemporanis catalans i també traductor, doncs, de l'hebreu. I ja que estem parlant una mica, doncs, del Dia de Morts, com ens ha il·lustrat molt bé el Sebastián, i això, doncs, bueno, farem algun poema que és tant de la pèrdua de l'amor, que no deixa de ser també un altre tipus de mort, i a veure com queda això, d'acord?
Desamores.
Desamores, que és otra pérdida más de la vida.
És el amor també.
Sí, sí, sí. Bueno, com la mort també és part de la vida, no? Una miqueta. Bueno, farem per començar un parell de poemes. El primer es diu El cabell va ser l'última cosa de secar-se. I diu, el cabell va ser l'última cosa de secar-se. Quan ja vam ser lluny del mar, quan les paraules i la sal barrejades en nosaltres van desunir-se en un sospir, el teu cos va deixar de mostrar senyals d'una terrible antiguitat. Debades vam oblidar algunes coses a la platja per tenir un pretext per tornar-hi. No hi vam anar més. I ara recordo aquells dies cadascun amb el teu nom, com els noms que porten els vaixells. Recordo que entre dues portes obertes vam veure un home pensarós i com miràvem els núvols amb l'antic esguard arretat dels nostres avantpassats, que ara esperàvem pluja. I recordo com de nit, quan es refredava el món, el teu cos guardava l'escalfor encara una bona estona com el mar. Bueno, a mi em sembla preciós directament aquest poema. El següent que faré ara d'aquesta primera tongada serà com de l'empremta dels nostres cossos a la sorra, que vindria a ser més o menys la mateixa temàtica d'aquest altre, no? O sigui, entre el mar, entre els amants, i diu així, diu, com de l'empremta dels nostres cossos a la sorra no quedarà cap senyal que digui que hem estat aquí. El món es va tancant darrere nostre, la sorra es redreça. I ja s'entreveuen dates on tu no hi seràs, i on un vent portarà núvols que ja no plourà més al damunt nostre. I ara el teu nom és entre els de la llista de passatgers d'un vaixell o els de registre d'un hotel, i només a sentir els altres noms se'm mor el cor. Les tres llengües que sé, tots els colors que veig i que somio, no em seran prou.
Déu-n'hi-do, és que no...
Hem començat així ja, molt fort.
Hem començat fort, eh?
Sí.
Bé, jo avui, doncs, no sabia com començar, però, mira, he trobat aquest llibre d'epigrames d'en Marcial, i per fer una mini introducció, diríem que la vida de Marcial és un home que va a l'any 98 després de Crist. Diu així: l'estiu de l'any 98, després de la mort de l'emperador Nerva i de l'adveniment de Trajà, abandona Roma un poeta d'origen hispà, Marc Valeri Marcial. Se'n va després d'haver-hi estat durant 34 anys buscant la tranquil·litat i la pau que no ha pogut trobar a la capital de l'imperi. La seva destinació és Bilbilis, a prop de l'actual Calatayud, la petita ciutat de la Tarraconense que l'havia vist néixer pels vols de l'any 40 i on el sorprendrà la mort l'any 103 o 104. Per establir la data de naixement és especialment valuós el llibre 10 dels seus epigrames. I el 10, 24 Marcial, ens diu que va néixer un primer de març, d'aquí possiblement el cognom de Marcial, i que en aquell moment té 57 anys. Doncs bé, jo us llegiré ara aquí algun dels seus epigrames i evidentment doncs, he agafat aquells que després de 2.000 anys encara són vigents, no? Diu així: és maca, ja ho sé, i jove, és cert, i rica, qui ho podria negar? Però quan presumeixes massa, fabula, no ets ni rica, ni maca, ni jove. O sigui que ho deixa ben clar. I llavors aquest altre, que seria el número 42, diu: Zoil, per què embrutes el bany posant-li el cul? Si vols embrutar-lo més, Zoil, posa-hi el cap. Avui ja no és el Sebastià que fa, però ara sóc jo. I aquest altre que diu: tu, impecable, et burles, Zoil, de la meva roba gastada. Ja és cert que és gastada, Zoil, però és meva. Llavors aquest... Bé, passaré amb un altre que diu així. Diu: totes les amigues, Fabià, que ha tingut la Licoris, les ha enterrat. Que es faci amiga de la teva muller. Sí. Acabo aquí aquesta introducció amb els epigrames, que com veieu són molt antics, és de l'any 98 després de Crist. O sigui que d'alguna manera, en alguns aspectes de la vida, no ha canviat tant. Les formes poden canviar una mica. Bueno, ara anem amb autobús i fa freda, llavors no. Llavors no hi anaven. Però... bé, continuarem. O sigui que ara li passo al Sebastià, a veure què ens ha preparat.
Hombre, yo relacionado con las fechas, pues Silvia y yo ya hemos comentado de, a ver cómo nos sale, haremos lo que podamos con la escena del sofá de Don Juan Tenorio.
Ah, sí, sí. Es que no sería yo, ¿eh?
Perdón?
Home, ho vam anunciar en primícia l'altre dia, que ho faríem. O sigui que no ens estaves prestant gaire atenció, llavors. o pensaves que era un farol i que no...
Ah, no, jo em pensava que feia una, volia fer-ho una dramatització amb un...
Hem portat un sofà.
Sí. Bueno, sí. Més aviat unes cadires, però bueno, ja
m'ho figuré. Li treus la poesia a tot ara, eh?
Avui, amb això del fred, ja veus com m'ha anat.
Sí, sí. Bueno, me entonces, falta mi don Juan.
Entonces vamos, toma esta, la última. Esta es la última. Entonces vamos a empezar cuando...
Don Juan.
Sí. Vale. Cuando doña Inés le pregunta a don Juan qué le había dicho en el mensaje a su padre, el comendador. Uh-huh. Entonces él dice, que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía, reposa aquí un momento, olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, ¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota a su orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, ¿no es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre sus millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina ruiseñor de su copa morador, llamando a cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y esta palabra que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberla, evaporarse a no verla de sí misma al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, excusarme sin enojo como lo hace amor es. Mira que a tu planta has puesto todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando vida mía la esclavitud de tu amor.
Callad por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto, que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ahí de mí si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando por aquí? No, don Juan, en poder mío resistirse no está ya. Yo no voy a ti, como va, sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arrancarme el corazón, o ámame porque te adoro.
Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo que pueda hacer hasta que el Edén se me abra. No, no es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí, es Dios que quiere por ti ganarme para él quizá. No, el amor que se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que te traga cuando ve inmenso voraz. Desesa pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo al postrar ante el buen comendador, o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar.
Oh, don Juan de mi corazón. Gràcies, Salvador.
Molt bé, ens teniu molt callat, això, eh?
Home, tardes i tardes.
Sorpresa, eh?
Tardes i tardes assajant.
Ara sí que heu donat un tom en el teatrí de butxaca.
Home, ara sí que és teatrí.
Bueno, això s'ha de repetir. El teatrí s'ha de repetir.
Sí.
Molt bé, doncs, m'heu deixat... en un nedador.
Ara tens enveja, eh?
Sí, enveja, ara no sé què... Bueno. Bueno, jo continuarem amb el Marcial, que... No, ara potser no és el més adient, però bueno, com que no, en aquest moment no he preparat res més, doncs seguirem. Hem quedat, doncs, que... amb Marcial... va néixer a l'any 98 després de Crist i era d'origen hispà, és a dir, i va morir a l'any 103 o 104 després de Crist. Continuarem amb aquests versos que són... Els versos són, en realitat, moltes vegades la pura realitat, i en aquest cas penso que ho són. I dels versos que són molt, molt escuets, que són molt reduïts, de vegades un pensa, diu, és que el haiku és un poema molt reduït, però és que el que acaba dient els epigrames són tan curts i diuen tantes coses en poques línies i en poques lletres que, bueno, com diu, bueno, això ja ve de lluny. Diu, ets afortunat i estàs trist. Vigila que fortuna no ho sàpiga. Et dirà ingrat, tupus, si se n'assabenta. Si no estic content mai amb el que tenim, i llavors, eh? I aquest és molt curtet, molt curtet, i diu, en Cinna vol semblar pobre. Ho és. I aquest altre diu, la pèrfida Chloe ha escrit a les tombes dels seus 7 marits. Jo ho he fet. Què pot ser més simple? I aquest altre diu, la Paula vol casar-se amb mi. Jo no vull pas casar-me amb ella. És vella. Bé, ho voldria si fos més vella. I després ja sembla que com a darrer, per aquest que diu, per què no vinc a casa teva quan em convides amb 300 coneguts, t'estranyes i et queixes i t'emprenyes? No m'agrada fer molt sopar sol. I aquest altre que diu, en Carinus porta 6 anells a cada dit i no se'ls treu ni de nit, ni quan es renta. Preguntes per què? Doncs perquè no té joier. La lèsbia jura que mai no l'han follada gratis. És cert, quan vol que la follin, sol pagar. No sé què és el que escrius, Faust, a tantes noies, però això sí que ho sé, cap noia no t'escriu a tu. I aquí acabo aquesta petita introducció dels epigrames de l'any 98 després de Crist. I ara li deixem pas a... Aquí li deixem pas.
Sí, jo mateixa continuo amb els poemes una mica tristos però preciosos de l'Yehuda Amichai.
Bueno, intentem que dintre de tot entreiem una alegria interior, no?
Home, sí, són molt serens, de totes maneres. És una tristesa ja com positivament interioritzada i ja està, però bueno. A veure, Precipitat i Amarg. A més, els anem triant una miqueta per preparar-nos pel dia de Tots Sants. Així. Precipitat i amarg vingué al final, però lent i dolç fou el temps entre nosaltres. Lentes i dolces foren les nits, quan les meves mans no es tocaven l'una amb l'altra amb desesper, perquè amb amor el teu cos la separava. I quan vaig ser dintre teu, vam tenir l'única possibilitat de mesurar amb la precisió d'un esmolat dolor una gran felicitat. Precipitat i amarg. Lentes i dolces foren les nits, amarg i respost com les sorres al temps d'ara. Siguem prudents i altres renecs semblants. I com més ens allunyem de l'amor, més necessitem parlar i parlar, paraules i frases llargues i ordenades. Si ens haguessin quedat junts, hauríem pogut restar en complet silenci. I el següent diu, caldrà que comenci. Caldrà que comenci a recordar-te quan un altre comenci a descobrir-te, quan conegui l'interior dels teus malucs suaus per sobre de les mitges i torrillis. Serà el revelat de les primeres fotos dels seus somnis de futur. I caldrà que comenci a oblidar-te quan un altre comenci a recordar-te, quan un últim dels altres comenci a descobrir-te. I la meva vida ha quedat buida com una flor, desfollada dels seus pètals per un sí, no, sí, no, sí. I quedar-se sol és arribar a un lloc en què mai vam estar junts, i quedar-se sol és oblidar que ets com algú que paga per dos a l'autobús i viatja sol.
Ara repassaré la visió que tinc de tu i les teves fotos. Després dormiré. L'ocell del cel m'ha de picotejar la carn de la son. Els gossos em llaparà per dins la sang. De fora ni es notarà.
Déu-n'hi-do, no?
Va, vinga, que volem un altre. Volem un.
Home, professora, ara que està animada, que digui unes quantes.
Ara ja no us deixaré parlar més, eh, ja.
Li ha agradat el poc, eh?
M'ha agradat molt. M'ha agradat molt. De fet, ara quan no em mira Salvador, me'l portaré, me'l ficaré a la bossa i me'l portaré. L'altre es diu regals de mans. Te'ls vaig donar. Per al lòbul de les orelles, per als dits, per daurar el temps al teu canell, vaig penjar-te molts brillants perquè fossis el meu gronxador en l'aire i delicadament dringuessis sobre meu per a calmar-me el son. Vaig fer-te un llit de pomes, com està escrit, perquè rodoléssim en un divan tot vermell poma. Vaig revestir-te la pell amb una tela rosa, fina i diàfana com les dels nadons de sargantana d'ulls de diamant les nits d'estiu. Em vas permetre de viure uns quants mesos sense necessitat de religió ni percepció del món. Vas donar-me un obridor de cartes de plata. Cartes com aquestes no s'obren pas així. S'estripen. Va, ara qui s'atreveix a continuar?
Ara ja no sé, però em sembla que hauré de continuar això.
Vinga.
Però em faré només un parell i seré pas al Sebastià. Són haikus de amor. Poesía japonesa de deseo, pasión y añoranza, de Patricia Donegan y con Yoshi Ishibashi, editorial Dojo. Començarem aquest d'enyorança i dir-vos també que els haikus d'amor fins ara eren, els haikus no entraven dintre, diguéssim, la nomenclatura de haikus, però últimament...
L'amor no entrava,
amor,
no?
Amor. I pràcticament doncs entrava més en un senju que es diu senjus de... que pràcticament és la mare també del haiku, no? Però com a haiku no hi entrava massa. Però ara veig que ja tinc aquest llibre que em parla i de forma amb autors contemporanis i l'amor doncs torna... sembla que entra ja dintre la cultura japonesa. Doncs començarem amb aquest que diu així.
Ai, que ens hem perdut.
Sí. Con la luna menguante entra en el corazón el silencio. Aquest és de Chiyoni. I ara un altre com de Ipekiro Nakatsuka. Con una almohada me duermo esta noche mirando las luciérnagas. Y aquí desde Masayo Suzuki. Estas noches de amor son sueños o ilusión, mariposas de otoño. Bueno, sembla algun d'aquests ho llegiré en japonès, ara que no hi ha Rumihoko i no em mirarà malament.
Això és trampa.
És trampa. Él dice algo, yo digo algo. Se hace pleno otoño. Aquest és molt difícil de llegir en japonès, però no ho faré. I és de Kiyoshi Takahama. Aquest altre diu... Con los palillos en la mano, muy solo, sigue nevando. Hashi toru ori atato, hitori ya yuki furifuru.
A mi m'ha sonat molt bé.
A mi també. Sí. A mi també, a vegades quan acabo de llegir dic, me'n sembla que aquí la Mihoko no entendria res. I llavors aquesta altra que diu, fui a nadar con una mujer, en las olas no queda rastro.
¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Va a las olas la mujer?
Muy suave.
No, però jo aquest, ja no sé si és que estic obsessionada, però jo li trobo una semblança també amb el que hem llegit abans dels poemes aquests a la platja i la pèrdua de... Sí.
I ara aquesta altra que diu... Apago la luz, mi corazón barranco ante la luna. Bueno, apago la luz, mi corazón barranco ante la luna. Ara, ho dic bé. De Shushun Kato. Cigarras mañaneras, todo mi amor y mi odio vuelven. De Kashio Ishida. Después de llorar, el vapor de mi aliento sale más blanco. Takako Kashimoto. I això és molt, molt difícil de llegir en japonès. Ho deixarem per un altre dia. Apoyada en la puerta... Apoyada en la puerta corredera con un pañuelo en las manos. I bé, aquí acabo la meva aportació del llibre de Haikus d'Amor de l'editorial Dojo. I també és de... La direcció és a alfaomega.es. Per si us interessa. Són interessants aquests, aquests haikus. Són contemporanis i penso que potser ho entenem més bé. No hem de fer un esforç per entendre la cultura japonesa i entrar a veure què volen dir, què és el que no volen dir i buscar doncs, que algú ens digui el peu del llibre que diu això significa això, 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 altre. No? Doncs aquests són fantàstics.
Como Silvia dice que hace falta algo más alegre, vamos a comer un poquito, ¿no?
Yo lo digo además, porque yo siempre leo cosas más bien tristes,
sí,
trágicas.
Trágicas, sí.
Entonces...
Es que pues, ella es del Mediterráneo, es la fuerza del teatro.
Como la canción de Serrat.
Griego.
Y vosotros también, ¿no?
Yo en realidad soy de secano.
Muy bien, Silvia. Pues venga, a Sebastián.
Bueno, además está calentito, lo escribí ayer tarde.
O sea, es una primicia mundial.
Sí, el último que he escrito.
Esta jornada es la de ayer.
Vamos a ver. Como todos ustedes saben, soy del barrio del Carmelo y cuando salgo a la calle canto como un jilguero. A las mujeres piropeando dicen que tengo salero y se le ponen los labios tan rojos como el fuego. Aunque tengo poco garbo, a las mozas me camelo y a ninguna las agravio, para mí son caramelos. Las solteras a mi paso me lanzan al aire un beso y algún marido pelmazo me quiere romper los huesos. Si mi voz es un reclamo, al verme me piden eso y a pesar de no ser guapo, me consideran mis universos. Aunque no sea ni ilustrado, ni tampoco tenga dinero, en amores soy doctorado, lo sabe el barrio entero. Soy un Juan charrasqueado, como cantaba el ranchero. Me pegarán 10 balazos por meterme en corrajeno. A mí me gustan todas y a ninguna la desprecio, que dentro de la alcoba todo tiene su arreglo. Mi vecina María Nicolaza me puso en un aprieto. El otro día en su casa me quiso llevar al huerto. El marido que llegaba vio el sostén en el suelo. Creí que me estrangulaba con las manazas en mi cuello. Sin hacer con ella nada me quería zurrar el lelo y de la cocina agarraba un cuchillo jamonero. Aquel hombre me mataba, pies para qué os quiero, y me iba a salir el mapa corriendo muerto de miedo.
Es peligroso todo esto, ¿eh?
Això és biogràfic, autobiogràfic?
Oh, ahí no digamos.
No.
Pura imaginació.
Curiositat, només.
Pura imaginació.
Bueno, doncs jo continuo, d'acord? Amb el Yehuda Mikai i amb els poemes tristos que ha anat seleccionant. Entenc que no ho són, eh? El que passa
no,
que
mai són, no. No, de més, són profuns, són serens,
sí.
Són vivències molt sentides.
Sí, sí, sí. A veure, farem uns quants més. Si en boca amarga em diguessis paraules dolces, el món no seria ni més dolç ni tampoc menys amarg. I és escrit que no hem de témer, i és escrit que també nosaltres canviarem, com les paraules, en futur i en passat, en plural i en solitud. I aviat, en les nits que vindran, apareixerem com artistes ambulants l'un als somnis de l'altre amb tot de gent estranya que no hem conegut junts. Durant el temps que vam estimar-nos, van ser acabats de construir alguns edificis, i algú que no en sabia va aprendre a tocar la flauta i ara fa escales amunt i avall. Es poden sentir, ara que ja no ens omplim l'un a l'altre com els ocells la brancada, i tu canvies monedes constantment d'un país a un altre i d'un desig a un altre. I tot i les nostres bogeries, sembla que no vam apartar-nos tant de l'establert ni vam destorbar el món. Ningú mai no va queixar-se de no poder dormir. Però ara, al final, i aviat cap de nosaltres no hi serà, ni per oblidar l'altre. I...
Va, un altre, perquè si no ens quedarà... Ha de deixar gust, regust.
Sí. Vinga, doncs, una vegada un gran amor. Una vegada un gran amor va tallar la meva vida en dues parts, i la primera part continua recargolant-se en un altre lloc, com una serp mutilada. Però els anys que hi han passat m'han asserenat, m'han guarit el cor i han aplacat els meus ulls. I sóc com un home al desert de Judà, parat davant el rètol, nivell del mar, i sap imaginar-s'ho tot i no veure el mar enlloc. És així que et recordo a tot arreu, al nivell del teu rostre.
Està molt bé, això.
Oi que sí? Ara sí que ja hem vist que realment...
Ara ja... Bé, doncs jo continuaré amb el llibre de Joan Ignasi Elias, que és el nostre company del teatre, que últimament no pot venir perquè està fent doncs, un treball de doctorat. I aleshores, doncs, tan aviat acabi, doncs, tornarà a la ràdio i ens aportarà tota la seva ciència en temes de tanca. I el seu llibre es diu Arestes, tanca sense record, de Joan Ignasi Elias. Començarem, doncs, per la seva petita introducció en el treball que es diu Angles. I fa aquesta cita, diu: es feu la vida una aventura errant, de cop i volta, just de cop i volta. Vinícius de Moraes. Bé, llavors les tanques són aquestes. El límit besa la faç de la penombra, enlluernada. En els fils de la boira, pors, silents, llums, nosaltres. Reneix la vida de vells atzars, les plates, les filigranes, d'esculls i savieses, la pols d'amor, el cercle. Retrats, imatges, voràgina de rastres, la cursa fràgil. En el revolt s'amaguen les petges abdicades. I aquesta altra que diu: ressons, destreses, errants i malaltisses, el cor indòmit. L'infinit és penyora d'un vell temps perdurable. I aquesta altra es diu: llunes alades que l'orbe nit abrasen, les somnolentes, pantalles juganeres ens criden la semblança. Sombeig de l'aire, desperten l'aurora, estels de pedres, soterren les lluernes de vides forasteres. Finalment, aquests tres últims que diuen així: civils, versàtils, de rescat addictes, vena perduda, les tristeses vermelles, les paraules clavades. Esbocinades, les llàgrimes intactes palpen les hores. Fragilitats de rostres acorden l'hora baixa. I darrerament aquest que diu: grises, proeses, gargots, melangia insidiosa, vides a la trencades amb batalles severes. El nostre amic, Déu-n'hi-do, també,
Sí, sí.
Déu-n'hi-do,
No se li dona malament, no?
No. Jo és que no paro mai de llegir-lo i ara feia temps que no hi llegia per ràdio, però m'encanta tal com escriu.
Molt bé, molt bé.
Qui continua?
És Sebastián.
Poesia popular dedicada al glorioso duque de Palma.
¿De cosecha propia?
No, esto es, creo que se llama el autor Jesús Felipe, creo, no estoy seguro. Pero a mí me hizo gracia. Romance del duque. A musedumbre embobada era un joven que metía la pelota por la escuadra. Perdón, que refleja esto y no veo. Comienzo. Así recitó el juglar a musedumbre embobada. Era un joven que metía la pelota por la escuadra. Y de pronto llega Duque al casar con una infanta, para guetazo que le dicen por tierras de Salamanca. braquetazo en las Asturias y pelotazo en Granada. Al entrar en la nobleza, ya duque de Candelaria, se quedó con la licencia del derecho de pernada y se vio como intocable la realeza de España. Vino a proponer negocio a diversos reyes y taifas, que juegan con el erario como bien le viene en gana. Pues dinero de nadie revierte en quien lo apaña. Presidente de segunda que aparentan reyes taifas, se embarcaron con el yerno y prepararon pitanza para que comiese el duque cuando le diese la gana. Y el duque, más que comer, ciertamente devoraba, con apetito insaciable, le gustaba la pitanza. Asunto fue de millones los contratos que firmaran. Por si acaso el gran duque adelantados cobraba. No fuese que de proyecto quedase en humo de paja. Asunto fue de millones los contratos que firmaran, y cual lluvia en gota fría a la nos inundaba. Eran ganancias muy sucias y preciso blanquearla. Así fue montando empresa, lavadora la llamaba. El prelavado en Aizón, en Belice se lavaban, el centrifugado en Londres, y una vez blanqueada retornaban abundante para comprar nuevas casas y un palacete en Pedralbes. Reformando con tal gracia que ha llegado al Real Palacio, para orgullo de la infanta. Al duque de Palmatoria más de plebeya plaga, que le servía de apaño para camuflar ganancias. Le han cogido en la noche una patrulla de guardia, que vigila la honradez y encontraron la magancia. Con las alforjas repletas, Diego Torres pillaban, acompañado de esposa y de cuñado por banda. Por estribó viva Marco, Miguel por babor andaba. Estos cuatro mosileros los millones transportaba. Y usaban las lavadoras con tal salero y tal gracia que hacían de sucios euros unas monedas honradas. El juez de trapicheo, gran robo, el fiscal la llama. A la fortuna del duque, la empresa que no lucraba. Y sin embargo lucró millones de euros a manta. Los impuestos en Belice se extinguían en la nada. Y todo eran beneficio y todo eran ganancia. Pues pagaba la factura que él mismo se cobraba. Con más arte que paesa, el duque de Candelaria amasaba una fortuna, así, sin más, por la cara, que tiene de hombre buenazo y de marido de infanta. Si en nos hubo trapiseo, el duque no sabe nada, que no está en Barcelona y él residía en las Babias. Así se escribe la historia, unos pierde, otro gana. Aquí perdió el pueblo entero y ganó el duque de Palma. Ahora corresponde al juez analizar bien la causa y demostrar que es verdad que quien la hace la paga. Debe el juez recuperar el total de la magancia, subastar el palacete y ofrecerle la restancia, en soto de real, al duque y a sus amigos de comparsa. Así terminó el juglar de relatar las hazañas del llenísimo de rey y noble duque de Palma, que ordeñaba los millones que nos faltan en la vaca.
Això de les vaques passa això. Es va munyint i després no queda res. Bé, no continuarem, ara no tocarem, deixem les vaques en un altre lloc.
I el duque, i el duque.
El duque també, que descanse, que descanse.
Però ha donat per molt, eh? Moltes paròdies, molts poemes satírics.
Després me dejo atrás la paròdia de Don Juan Tenorio, la setmana que viene.
Bueno, no hay, bueno, després d'una setmana i de l'altra.
Per no cansar con Don Juan Tenorio.
Bueno, llavors continuarem amb el teatrí.
Home,
això serà massa. Bé, doncs ara continuo jo amb una obra de Heinrich Heine, Intermezzo, traducció catalana d'Apeles Mestres. Això vol dir que té uns quants anys, eh? Començaré per un... Bueno, està en alemany i està en català.
I ens ho llegiràs en...
Els dos, jo m'atreveixo en tots. La ignorància és atrevida, ja ho diuen. Començarem en català, que almenys algú s'assabentarà d'alguna cosa. És el bosc encantat, la dolça flaire. De les flors del tiler, aquí respira. El màgic resplendor del clar de lluna m'omple el cor de delícies. Jo caminava bosc endins. De sobte, quin és aquest remor que en l'alta vibra? És el bon rossinyol que l'amor canta. L'amor i ses espines. Canta l'amor i sos torments, ses llàgrimes i somriures. S'agita tan tristament, tan gaiament se queixa que de l'oblit mos somnis ressusciten. I anava caminant, caminant sempre, i caminant vaig veure bosc en dintre, davant mos passos un castell alçar-se de traspolada altíssima. Tancada les finestres, tot ell era tristesa i dol. Diries que la mort taciturna fa s'estada dins d'eixes parets tristes. Va molt dia, això, ja ho veieu. Repulsiu i atractiu a la vegada, a l'enfront del portal vegi una esfinge, amb urpes de lleó i amb pits de dona, d'una dona hermosíssima. Hermosíssima, sí. Sos ulls cridaven salvatges voluntats, el dolç somriure de sa boca arquejada, les més dolces promeses oferia. Tan tendrament el rossinyol cantava, no he pogut resistir. No bé imprimia un bes en eixa boca misteriosa, presoner vaig sentir-me. La pedra ha sospirat i aquella cara de marbre cobra vida, tota la flama de mon bes va veure's amb una set lasciva. Va aspirar mon alè ma vida tota, i pentejant de voluntat l'esfinge, en ses urpes va estrènyer i va esqueixar de tot mon cor les fibres. Martiri deliciós, plaer que angoixa, tortures i delícies infinites, mentre el vers d'eixa boca m'obriagava, m'obrien els unglots crudels ferides. I el rossinyol cantava, oh, esfinge vella, amor, amor, per què barreges, digues, a tes felicitats mortals tortures? Respon, hermosa esfinge, amor, amor, digues un mot, revela'm aquell fatal enigma. Fa vora de mil anys que per trobar-lo medito nit i dia. Ho deixarem aquí, eh? No, amb Alemanya farem un altre dia, per això. Però seguirem aquest altre, ja veràs. I aquest on queda més curtet, doncs potser encara arribarem a poder-ho llegir bé. Ai, aquesta angústia. Les blaves violetes dels seus ulls, les purpurines roses de ses galtes i els lliris blancs de ses manetes breus, tot floreix, tot esclata. N'hi ha més que son cor que resta sec en eterna hivernada. Die blauen Weilchen den Augelein, die roten Rosen den Wangelein, die weißen Liegen den Herzchen klein, die blinen an blinen noch im Empor, und nur das Herzchen ist verdor. Bé. M'ha sortit com una patata d'allò, però deixem-ho així. Estic desentrenat amb l'alemany.
Hay que venir entrenado.
Sí, he de fer sí, el footing d'alemany abans de venir. Vinga, què li toca?
Bueno, pues vale.
Arranca, vinga.
Este me lo diría ya una vecina. Digo, ¿podrá que te lo...?
A ver, cuidado con tus vecinas y que...
Sí, sí.
Es peligroso todo esto, ¿eh?
Caray, qué mal pensado que sois.
No, yo la poesía de antes era muy elocuente.
Sí. Pero eso era la de ayer.
Bueno, yo lo que pasa es que estaba pensando en voz alta, pero no es nada. No.
Romance a unos novios. En el reino de Tarraco, donde el arco de Bará, había una vez dos payos que se querían desposar. En Villa Catalina estaba su morada bien plantada, un castillo medieval al que iban todos a festejar. Preparando los casarros para sus propias nupcias, estos llegaban de Cerroda hasta el lejano reino de Arbucias. Mi señora Montserrat, ¿dónde pongo la caza? En la despensa don Agustín, ¿en qué otro lugar? Yo pensé en la cazuela, el tocinillo y la berenjena, el jamón, queso y morcilla, en taquitos sobre la mesa. Un, un vinillo tinto o rosado para acompañar tan buen bocado y una ligera contesa para bajar o masticado. Y el cebollero este no piensa más que en tragar. Sembrarás una ducha sin fondo, un porcino al que cebar. ¿Quién me mandaría a mí ser tan buena cocinera? Si ya me lo decía mi madre, que acabaría hasta la pera. Pues ahora que lo menciona, no estaría nada más unas peritas en dulce para acabar de rematar. Imagino que mi señor también querrá un buen sofá, un cafelito y un puro y una copa de coñac. Una musiquita de fondo, tras metal para no variar, para que mañana vaya descansado a trabajar. Si el día 3 me caso, el 4 me habré de divorciar. Pues si la vida de doncella es tan dura ya, ¿cómo agradecer tras pasar por el altar?
Bueno, sí, bien. Te veo inmerso ahí. Aviam, Sílvia, ara...
Va, vinga, ja faré...
T'estàs emocionant amb aquest llibre.
Faré els últims, ja per avui, de l'antologia poètica que du per nom Clavats a la carn del món, del Yehuda Mihai, de l'editorial Proa. Farem... Acomiadar-te d'un lloc.
No te canses. Tu sigue.
Acomiadar-te d'un lloc on no has estimat ningú inclou el dolor de tot el que no ha estat i l'enyorança de tot el que s'esdevindrà darrere teu. L'última nit vaig veure al balcó de davant meu un quadrat de llum petit i exacte parlant-me de grans sentiments que és impossible valorar. I quan anava a poc en un matí gris a l'estació del tren, van passar vora meu persones amb llistes de noms estranys i esplèndids que mai no coneixeré, carters, electricistes, funcionaris municipals i altres, potser àngels.
Molt bé, aquest m'ha agradat, ostres, això.
Ah, què vol dir, que els altres no t'han agradat?
No m'han agradat, perquè que quan surten àngels jo ja m'emociono.
Molt bé.
I ara només una cosa, que l'assoma hasta les làgrimes.
Sí, ah, mira, sí, és l'encostipat, és això, em sembla.
Bé, faré ara, doncs, com que no hi ha la Mihoko i li dedico amb ella aquest haiku del llibre de Sueño de la Libèl·lula, de l'editorial Satori, que a ella tant li agrada, i com que ara amb el projecte que estava ella en una altra ràdio, doncs li han donat el Premi Ondas, i des d'aquí li desitgem el millor, i que s'ho passi bé, i que disfruti, que gaudeixi d'aquesta alegria, que vol dir que es treballa bé i que hi ha resultats. Doncs per ella, aquest del llibre Sueño de la Libélula diu així: Volveré pronto, no rompas a llorar. Ríe, cuclillo. I també intentaré fer-ho en japonès. Kairoto, nagakatsu ni barae, hoto jizu. Llavors aquesta altra que diu: Cayeron hojas y el viento las encumbra sobre las torres. Fuji ajete to yori ueno o chika kana. I estem acabant ja el temps i a punt del comiat, i farem el darrer haiku. Diu: Mi pensamiento sigue solo esa línea, la golondrina. Omou koto tada hitozuki ni etsubame kana. Però sé que encara tinc per un altre haiku. Bien. Diu: Brava cascada, quiebra el viento otoñal, lo enreda y cae. I arakatiya tabakiko kite maki otuzu. I ja ens hem d'acomiadar. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm a Sílvia Castro i Sebastián Ruiz i també als tècnics de la ràdio, Jordi Domènech i el Dani, que ha fet possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda, i ja sabeu, ens podeu localitzar al 107.7 FM. Us parla Salvador Barrau.